De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Va, fa uns minuts us estàvem explicant en aquest programa aquesta notícia: un menor de 14 anys ha apunyalat diversos professors i alumnes de l'Institut Elena García Armada de la Armanda, volem dir, de la població de Jerez de la Frontera, segons avançava Canal Sur a aquesta hora. Molts pares han anat a les portes del centre per saber què és el que ha passat, per recollir els seus fills i filles, però per protocol fons minuts tampoc se'ls ha deixat sortir. Després se'ls ha evacuat a totes aquestes persones. Per saber ben bé què és el que està passant, per conèixer les informacions de darrera hora, volem connectar aquesta hora amb el responsable de l'edició del diari La Voz del Sur. No, m'estan dient que no des de producció ara mateix. Sí, els tenim? Sí. Doncs per conèixer a aquesta hora el responsable d'edició, per conèixer què és el que està passant, saludem a aquesta hora el responsable d'edició del diari La Voz del Sur, Pablo Fernández. Señor Pablo Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en La Caravana.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué sabemos a esta hora? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es la situación?
Sí, pues al parecer al inicio de las clases un menor ha entrado con dos navajas y ha atacado a varios alumnos y a varios profesores.
¿Han dejado salir del centro a los alumnos hasta ahora?
Sí, en este momento está la policía, Nacional, desalojando de forma ordenada, o si la Consejería de Educación considera que es mejor que se mantengan en el centro, pues seguirán con las clases, pero todo apunta a esta hora a que efectivamente se cancelan las clases en el lugar, y hay muchos padres en los alrededores que están intentando incluso saltarse un poco el cordón, entre comillas, siempre con cierto orden, pero hay algunos que intentan llevarse a sus hijos.
Según las informaciones que nos iban llegando, el agresor ha sido detenido. ¿Esto es así? ¿Lo podemos confirmar?
Lo podemos confirmar. La Policía Nacional ya lo ha comunicado a pie de calle. Lo tenemos recogido en La Voz del Sur. Nuestros compañeros que están allí desplegados ya lo están contando. Ha sido detenido. De primeras se mantuvo dentro del centro, pero actualmente pues ya ha pasado a la comisaría de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera.
¿Es la primera vez que sucede un caso como este en Jerez de la Frontera?
Yo diría que sí. Hemos tenido algunos casos de agresiones, incluso a profesores, pero tan grave como este no ha habido en Jerez hasta el día de hoy. Estamos todos muy sorprendidos.
Según han avanzado también algunos medios, creo que La Voz del Sur también, hay una profesora herida de gravedad. ¿Esto también nos lo puede confirmar?
En este momento no podemos confirmar que haya heridos de gravedad. Sí sabemos que al menos una profesora tendría, al parecer, una herida en un ojo, pero no podemos confirmar. Yo al menos en los últimos 5 minutos, que es la última actualización que tengo, entre que entraba en el programa y no, no tengo ahora mismo nada de que haya heridos de gravedad. No lo sabemos. Directamente no podemos decir ahora mismo a esta hora si sí o si no.
A esta hora que les dejamos trabajar, porque como es comprensible, la gente de La Voz del Sur, que tiene mucho trabajo a esta hora para seguir descubriendo qué es lo que ha pasado. Pablo Fernández, responsable de la edición del diario La Voz del Sur, muchísimas gracias por explicarnos.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
I nosaltres que continuem endavant explicant-vos ben bé què és el que ha passat a aquesta hora a Jerez de la Frontera, on diuen que tenim un altre testimoni, Jessica Rosado. La podem saludar a aquesta hora. Jessica, què tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú lo has vivido todo un poco desde cerca, puede ser?
Sí, lo he vivido cerquita.
¿Tenéis un comercio al lado?
Sí, tengo un comercio al lado y mi pequeño pues está en el colegio del Membrillá, vamos, que está justo a cara del instituto, y yo todas las mañanas paso por la puerta del instituto para el colegio y me encontré con todo lo que había sucedido.
¿Has podido
coche de policía, la ambulancia, pero no sabía que había pasado algo, pero no sabía bien hasta que no llegué a la puerta del colegio que me lo comentaron.
¿Has podido recoger a tu hijo?
Sí, mi niño está en el colegio. El colegio está seguro y lo hemos podido dejar tranquila.
¿Sigue dentro del colegio?
Sí.
¿Cómo te has enterado de la noticia, Jessica?
Pues mira, al aparcar el coche en la puerta del cole, pues un papá que tiene a su niño en el instituto, en bachillerato, pues me lo ha contado, lo que había sucedido.
¿Sabemos hasta ahora si... ¿Tienes alguna información de si hay heridos dentro del colegio? Bien, bien, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿O todavía todo es muy confuso?
Pues lo que me ha contado, porque tengo una conocida, que vamos, que es clienta y es muy allegada, y la ha llamado porque tenía a su niño en el instituto por si todo estaba bien y él estaba bien. El chico está bien, pero ha sido a su mejor amigo el que le había dado en el costado una puñalada y en los brazos, pero que ha sido punto y está bien, no ha sido profundo. Y por lo visto, a la profesora, que ha sido un poco más grave, como que le ha dado en el ojo y en el cuello. Es lo que me ha contado esta chica.
Supongo que ahora mismo la situación en Jerez de la Frontera, no solo en el colegio y no solo delante en los comercios de delante del colegio, la situación ahora mismo en Jerez, como decía, es difícil y se ha paralizado un poco la vida, ¿no?
Sí, yo estoy todavía con un poco de nervio, porque claro, con mi niño de 4 años, pues escuché eso y digo, parecía que estábamos como en una película, ¿sabes? Porque se escucha las cosas como siempre lejos, ¿no? Nunca ha pasado, nunca he escuchado que haya pasado algo así aquí tan cerca, y la verdad que un poquito de terror y de miedo.
Jessica Rosado, muchísimas gracias por entrar hoy en este programa, en la caravana de Radio Estel. Nosotros muy agradecidos. Mucha fuerza y que todo pase pronto. Un abrazo.
Vale, gracias. Hasta luego.
Radio Estel. Radio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiquí. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Mama Duixa, Ritiquí. Amb el suport del Departament de Cultura.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Va, i aquesta hora que us seguim explicant això, aquest alumne de quart d'ESO que ha apunyalat estudiants i professors d'un institut de Jerez de la Frontera a Cádiz, el centre escolar, l'institut Elena García Armanda, està sent evacuat, de fet, es descobreix encara quants ferits hi hauria. Pel que sabem, possiblement una professora ferida de gravetat amb un apunyalament a l'ull i una de les criatures que ara ens deia Jessica Rosado, una dels testimonis, una mare mare d'un dels fills de l'escola, que és possible que hi hagués un altre nen ferit a les costelles. Estem intentant posar-nos en contacte amb més testimonis per acabar de saber què és el que ha passat a Jerez de la Frontera. També en parlàvem amb el responsable de l'edició del diari La Voz del Sur, Pablo Fernández, que ens explicava una mica també què és el que havia passat. Situació, ens deien tots dos, que no s'havia viscut mai a Jerez de la Frontera. Dit això, nosaltres, tant bon punt s'actualitzin més dades, ho anirem informant, tant bon punt tinguent més testimonis, aniran passant també per la caravana Radio Estel. Dit això, com dèiem, aquesta hora és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció, una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Com estem?
Molt bé.
Va, cada setmana ens portes una història diferent. Quin tema tractem avui?
Mira, avui també serà una entrevista un pèl diferent al que hem fet fins ara, perquè tornarem a allunyar-nos una mica del paradigma d'història de superació que potser tenim tots en ment. Sí que en farem referència, però sobretot coneixerem el cas d'una dona que ajuda i acompanya a tres persones en els seus processos de superació personal. Evidentment no podrem entrar-hi en detall i no acabarem coneixent totes les històries en concret, però sí que descobrirem com gràcies a un voluntariat una persona pot aconseguir que a tres persones superin una etapa complicada de la seva vida. Avui entrevistarem Canòlic Prats. Canòlic Prats té 58 anys i la música l'acompanya des de ben menuda. Ella és violinista i amb 21 anys ja va convertir-se en membre fundadora de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Precisament amb aquesta orquestra, l'any 2012 va engegar un projecte al Centre Penitenciari de Joves de Roca del Vallès i a partir d'allí es va engrescar a fer un voluntariat a les presons. Oferiria classes de violí als interns. De totes les històries i l'experiència viscuda, n'ha escrit un llibre, El violí de la llibertat, d'Edicions de l'Albi. Una afició, cuidar el seu hort. I una cançó, la que sentim de fons, l'himne de l'alegria, de la novena sinfonia de Beethoven. Canòlic Prats, bon dia.
Bon dia.
Ara entrarem en més detall a conèixer la teva experiència i les històries que relates al llibre, però primer de tot, què és per a tu la superació personal?
La superació personal és voler fer alguna cosa per sortir d'on ets. Generalment, una cosa bona.
Com hem comentat a la presentació, l'any 2012, des de l'Orquestra Simfònica del Vallès, inicieu el projecte Converses Sonores al Centre Penitenciari de Joves. D'on naix aquesta primera idea d'apropar la música als centres penitenciaris?
Sí, de fet, aquest projecte que dius de converses sonores ja venia d'altres projectes que amb l'orquestra havien fet. A veure, jo, com has dit bé, des dels 21 anys estic a la Simfònica del Vallès, la porto a dins, vull dir que sóc fundadora i, vaja, és que tota la vida...
Una de les grans del país, eh?
Ah, sí.
Sí, sí.
Gràcies. I ja abans del 2012 ja havíem fet incursions a presons dintre de projectes on anàvem a tocar, en format de petita orquestra, en format de... Clar, depèn dels teatres, el dels centres penitenciaris, que són petits, grups de cambra, i havíem entrat a tocar. I va ser a través d'aquest projecte Converses Sonores, que és quan jo crec que em vaig quedar ja addicta a entrar i a voler fer alguna cosa, perquè en aquest projecte va ser el primer cop on vaig poder treballar colze a colze amb interns del Centre Penitenciari de Joves. I conèixer-los, estar treballant amb ells durant un mes amb sessions setmanals, va fer que es creés un vincle que a mi se m'encengués la llumeta de dir, aquí hi ha molt a fer amb la música, des del voluntariat, perquè vull que sapigueu una cosa, que a presó s'està fent molta feina i amb música pels professionals allà i a tots nivells. Però estic parlant sempre des del punt de vista del voluntariat.
Explica'm una mica millor això. És a dir, ells que poden fer música allà a la presó, però el teu voluntariat va a banda? És a dir... Com vols dir ben bé?
Sí, que a les presons hi ha tallers de música, hi ha tallers de ceràmica, tallers de fotografia, de tot, hi ha escoles, vull dir que hi ha molta, s'està fent molt bona feina allà. I el nivell del voluntariat que feia jo, era que em vaig decidir fer jo, era anar i fer música amb ells, en un principi estar amb ells fent música. I després, quan vaig veure que tenien molta curiositat pel violí, vaig pensar, doncs, ensenyaré a tocar el violí, que és el meu.
I quina va ser la teva primera impressió a l'hora de fer música amb gent sense coneixements musicals?
Són gent, generalment, la meva experiència més gran la tinc a joves, que és una presó que els interns estan de 18 als 23 anys, més o menys, i és una presó que hi ha molt moviment, perquè la gent es pensa que no és presó. Sí, sí, és presó, però és una presó abans d'entrar amb adults, que són les altres centres penitenciaris. Allà ja et trobes molta música, perquè et trobes molta gent que toca la guitarra autodidacta, gent que toca el cajón, vull dir, aleshores estic parlant de fa 10 anys que hi havia molt perfil de persones d'aquí, no? I llavors et trobes que ja es viu la música, la que obres la funda del violí, la música ja surt sola per tot arreu, allà.
Tu ara explicaves, no?, que també el projecte ja venia d'altres projectes que estàveu fent amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, però quin va ser el detonant que et va fer engrescar-te a dir, sí, sí, crearé jo ara un voluntariat i oferiré les classes de violí als interns?
Doncs va ser aquest projecte, Converses Sonores, que si busqueu al YouTube Converses Sonores a joves i busqueu Tengo, Tengo és la cançó que vam composar amb ells, va ser molt bo, perquè va ser un projecte on vam demanar als joves, als interns, que composessin una cançó, però per evitar les lletres una mica i el rotllo una mica de presó, saps, aquelles lletres, bueno, recurrents amb temes de presó, els vam dir que havíem de fer una cançó per felicitar els 25 anys de l'orquestra, i llavors va quedar una cançó molt bonica. Va ser aquell moment on vaig veure que estan amb ells, tenien curiositat pel violí i com sona això, i deixa'm el provar, i saps, perquè, clar, en aquell projecte vam entrar un violí, un trombó, trompeta i contrabaix. I després, un cop va acabar el projecte, jo vaig seguir anant-hi, en plan voluntari per formar part dels combos amb ells i fer música amb ells, i va ser llavors quan vaig veure aquesta curiositat que tenien pel violí, i llavors tot això va derivar en pensar que podia fer classes.
Llavors aquest voluntariat el vas anomenar Canon Desencadenant, i pel que tinc entès va més enllà de les classes de violí rutinàries a la presó.
Sí.
En què consisteix ben bé el projecte?
El projecte és un projecte que he començat al revés, perquè generalment la gent comença un projecte elaborant un projecte preciós i després el posa en pràctica. Jo aquest projecte l'he anat fent a mida d'anar fent i anar equivocant-me i anar fent. És a dir, jo vaig, en aquell moment que acaba el projecte, dic, vaig a fer classes de violí. Llavors, no tenia violins. Ho explico tot, ja,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Llavors, li dic al gerent, ens n'anem a Eudenis i els hi expliquem que necessitem uns violins perquè visquin a presó. I els senyors Eudenis, el Josep i la Maria, encantadors, ens van regalar 5 violins que fa 10 anys que viuen a presó per iniciar el projecte. Oh. I llavors, jo en aquell moment no tenia projecte, ja tenia 5 violins i tenia alumnes. I llavors, veient les necessitats que hi havia allà, és com, arrel dels anys, vaig crear aquestes tres branques al projecte. Però són tres branques que he anat elaborant a mida d'anar coneixent una mica el terreny on m'estava movent.
Mm-hmm. I explica una mica més, perquè d'una banda sí que ofereixes les classes,
sí,
de violí, però n'hi ha dos
branques més. És a dir, el projecte que ara on desencadenant té la primera branca, molt bé dius, que és les classes in situ, al centre. La branca del mig és una branca on els interns poden sortir de sortides programades. Les sortides programades en els centres penitenciaris són sortides on els interns que ja es troben en un moment de la condemna, que ja poden començar a sortir, doncs poden anar a museus, poden sortir, fer sortides a cap de setmana, poden fer. Llavors, els convidem a que vinguin a veure assajos a l'orquestra o grups a l'orquestra, anem a tocar allà. Aquesta branca del mig és més com més lúdica en aquest sentit. I la tercera branca que vaig veure que és molt important un cop coneixes una mica el tema aquest, és el tema de la reinserció i de l'acompanyament. Llavors, la tercera branca és on l'orquestra oferim uns 2 anys de classes gratuïtes a la seu de l'orquestra, de violí, o l'instrument que ells desitgin aprendre, als alumnes que han rebut classes de violí al centre. És aquest el projecte.
I fins ara, a quines presons has anat a fer classes?
El centre penitenciari de joves, aquest que et deia, que us deia, sí, que és de 18 a 23 anys, està a la Roca, i aquest és el meu camp base. Sempre ho dic, és el lloc on fa 10 anys que vaig setmanalment. Després, el 2018, vaig afegir Lledoners, I ara he deixat Lledoners temporalment i estic a Quatre Camins. Cada 15 dies vaig allà.
Ara ens estaves explicant tota aquesta història i jo recordava una frase molt famosa que diu que... ja em perdonaran, però la música mansa les feres. Passa una mica això?
Jo crec que la música...
Home... L'he posat en un jardí, pobra. No, la música, ens fa ser millors.
Deixa'm dir la frase millor. Sí. Bueno, millor, més bonica. La música et transporta.
Val.
És a dir, si estàs en un lloc, en un moment, en un estat anímic, la música ens transporta a tots.
Res, abans de seguir una mica més parlant de les classes i com els ensenyes tu a fer classes, jo també volia saber, és una proposta poder fer classe de violí? És una proposta que es fa que la mateixa presó ja els ofereix o ells per tant, s'hi poden apuntar? O ben bé com funciona, sí. Com se'ls ofereixen ells l'opció?
Sí, sí, jo parlo amb el centre penitenciari i llavors des del centre penitenciari ells ja tenen... Ho he fet de diverses maneres. O una posant un cartell, orant pels mòduls, en plan flautista de Melín, saps, amb el violí, tocant, que mira, la setmana passada estava fent això a joves per recaptar nous alumnes. O també, un cop, per exemple, ara a joves ho he fet, un cop bastants joves m'han dit que els interessa, que els agradaria, perquè ho han provat una mica i els agradaria, llavors jo dono aquestes llistes i des dels seus educadors, els seus professors, veuen el perfil de persona que potser li aniria bé això. I compteu que allà no s'agafa un perfil de dir, mira, aquest és que té una oïda, té... No, són perfils absolutament a nivell humà, de dir, mira, aquesta persona li aniria molt bé fer música o l'altra. Mm-hmm. Vull dir que des del centre també m'ajuden molt a trobar la gent.
I tu d'ara abans també comentaves que el fet que el que s'ensenya, l'instrument que s'ensenya és el violí, en ells els genera una curiositat, no?, afegida de dir, vinga, ensenyament i a veure com s'agafa l'arquet, etc. Creus que això, que l'instrument d'alguna manera no sigui tan accessible com podria ser una guitarra o un caixó que comentaves abans, creus que això fa que s'animin a aprendre'l?
És possible, però el violí, jo crec que molts d'ells mai s'haguessin imaginat poder tenir un violí. És el que et dic, potser la guitarra és un instrument molt més assequible i és molt més fàcil trobar autodidactes de la guitarra que del violí. El violí és un instrument bastant minoritari en aquest sentit, no? I la curiositat aquesta és el que els fa dir un repte. Mm-hmm. Mira, ara m'han posat un violí a presó, doncs ara vaig a veure què és això, no?
Mm-hmm. I... Lligant-ho una mica amb això, també volia preguntar-te perquè a la pàgina web de l'Orquestra Simfònica del Vallès dieu que tothom té dret a la música, però és evident que la diferència de classes socials és un obstacle per a moltes famílies, pues això, no? Per poder apuntar en un fill o una filla a l'escola de música o anar simplement en un concert. Llavors, tu creus que la indústria musical catalana, així molt en general, vinculada sobretot en això, no? Als primers passos que tu pots fer per aprendre un instrument, que és anar a una escola de música, generalment, tu creus que té la capacitat i sobretot la voluntat de tirar endavant projectes socials com el que esteu fent des de l'Orquestra Simfònica del Vallès?
A veure, a nivell popular jo podria dir que es fan molts projectes socials i moltes vegades és on es bull més totes aquestes coses a nivell de projectes, d'idees i de... Però clar, la música hauria d'estar en un altre lloc. Vull dir, la música no és una Maria, com sempre hem viscut en els estudis. La música és molt important i el dia que ens n'adonem d'això jo crec que canviaran moltes coses.
Mm-hmm. Abans sentíem l'himne de l'alegria de la novena sinfonia de Beethoven. Què significa aquesta peça per a tu?
Molt. Perquè, a veure, jo quan vaig decidir ja que aprenguessin a tocar violí... clar, era amb un perfil de persones que no llegien música i que necessitava que el primer dia toquessin alguna cosa que els hi agradés, que la coneguessin i que sortissin el primer dia de classe ja tocant i contents, no? I llavors se'm va acudir doncs preparar partitures molt senzilles, però el fer tocar-los obres que ells coneguessin. I penso que l'himne de l'alegria és un universal absolut, encara que no sàpiguen ni què és a Beethoven, ni què és a la novena sinfonia, ni res d'això, a qualsevol persona li cantes dues notes d'això i te l'acaben. Per tant, des del primer dia vaig dir, doncs aquesta serà la primera que tocaran i els agrada. I m'he trobat fins i tot amb un que va començar a fer violí, va dir, perquè havia sentit que ho tocava un altre, des dels corredors, i va dir, ostres, és que això ho sentia quan era petit a casa. És a dir, que és molt emblemàtica, és una peça molt curta, molt coneguda, és preciosa, i és aquesta la primera que... De les dues més importants que toco a presó, sí, sí.
Parles que els interns això no saben llegir partitures, no en saben. Llavors, explica'ns una mica com crees un mètode perquè ells puguen aprendre a fer sonar l'instrument, no? A saber-ho tocar.
Sí, de fet, jo sempre dic, jo no he inventat res. Jo, com a violinista, bueno, dono classes a violí, com molts companys meus, músics, i llavors, sempre, amb tots els instruments, quan tenim la partitura, posem un digitat, que en diem, posem números a sobre dels dits. Depèn, el piano té 5 dits, el violí té 4.
M'ho deixes explicar?
Sí, sí, sí.
Ara la Caral m'ha passat un full on has posat una sèrie de números, no? Explica'ns-ho tu, això.
Em falta el violí.
Ai, pobre.
A veure, en aquesta partitura són números només i grafismes. Tenim el número 2, el 3, el 0, l'1, el 2 i el 3.
Hi ha alguns repetits i alguns senyalats amb una rodona, alguns subratllats...
Això són els dits a la mà esquerra. Que, clar, si poses la mà com si toquessis la guitarra, sí, o el violí, només toquem un 4 dits. El dit gros serveix estar a l'altra banda, no d'allò. I llavors... Depèn de la corda, si per exemple tenim un 0 o un 1 o un 2 amb un cercle, vol dir que és a la primera corda del violí.
Val.
I si no té res, vol dir que és a la segona corda del violí.
Val.
Aquest quadradet que veus aquí...
Hi ha un altre, un 1 que està...
Un 1 a dintre d'un quadradet, doncs sí. Els números que estan a dintre d'un quadradet és a l'altra corda del violí. És a dir que, per una banda, aquí tens informació de quin dit has de posar i informació de a quina corda va el dit.
Boníssim.
I llavors... Tota la complexitat, aquí la senyora que sap música, que va entendre la Ruth, tota la complexitat de ritmes, de compassos, de tot, de compassos simples, compostos, tot el ritme, són aquestes dues ratlletes a sota el número, que vol dir llarg. I ja està. Perquè, a veure, si tu no saps tocar el violí, però jo et faig tocar això,
sí,
tu faràs la nota llarga quan és. Perquè tu coneixes aquesta, i si te la faig tararejar, faràs la nota llarga quan toca. Per tant, vaig dir, simplifiquem-ho tot. I això està al màxim de simplificat.
Perdona'm, això és Beethoven per a dummies, una mica.
Sí, i basant... O sigui, prenent de referència que és una cançó que se dona per fet que l'intern ja coneix.
Exacte.
I, per tant, el ritme bàsic de la majoria de les notes ja li sortirà sol. Només indica, pues, això, si les dues notes del final són una mica més llargues, sí, és el que indiquem amb les dues ratlles, però la resta, diguem que no té cap altre símbol, més enllà del número del dit que ha de ficar per fer la nota, perquè ja es dona per fet que és una melodia coneguda i que, per tant, si no, m'enfatitza una mica pel fet que, si no, estaria molt més ple de rellots si haguessis d'indicar cada nota, si és més curta, si és més llarga, si és una corxera en punt o què és, no?
Exacte, no, és que vaig agafar... Això ve de que a casa vaig agafar la partitura d'aquesta, de l'Himne de l'Alegria, i vaig començar a posar els números, i com poso en el llibre, després vaig agafar el paper, el vaig expulsar i totes les notes van caure a terra, i només va quedar això, que és més simple que això, penso que ja no hi ha res més.
Déu-n'hi-do.
També per acabar d'entendre bé com funciona el tema de les classes, són individuals o col·lectives?
Són col·lectives. Puc tenir 6 persones, 8 persones, depèn. Menys, més, perquè a vegades em trobo que o tenen una feina allà, o que tenen classe, o que estan fent algun programa, i llavors la cosa varia, no? Però són col·lectives, sempre.
I amb els alumnes, quan vas arribar, que no havies fet abans l'altre projecte, i per tant ja vas entendre una mica com funcionen ells i quina és la dinàmica dins de la presó, però a tu et va costar trencar el gel al principi?
No, perquè, clar, jo quan vaig començar va ser a joves, exactament, després del projecte aquest de converses sonores, i els meus alumnes eren amb els que havien fet el projecte, perquè tot va venir de la curiositat que tenien pel violí, tot això va derivar en que vaig anar un temps a fer música amb ells, amb combos i res, fent música, i després és quan vaig decidir fer les classes. Per tant, els que feien classe de violí jo ja els havia conegut allà.
Clar. Llavors ja us coneixíem.
Ja ens coneixíem, sí.
I tot i això, tu no has volgut saber mai per què estan empresonats. Però això és una cosa important per a tu, no?
No, és que no ho vull saber. Jo sempre dic que des del moment que ens coneixem és un quilòmetre zero, pot ser de complicitat, d'ajuda, d'acompanyament, i el que han fet és que no m'interessa com a ells, espero que no els interessi el que he fet jo abans.
Alguna vegada has pensat que no dic ui, on em poso?
Sí, perquè... Sí.
Perquè tots tenim por i és natural, no?
Sí, no, i és veritat, perquè... No al principi, en qualsevol moment, és una presó, és un lloc... Però vaja, jo crec que un cop arribes allà i vas a fer el que fas, s'esvaeix.
Et pot ajudar.
Ells s'esvaeixen i tu també.
I jo també, sí, és transformador per tots.
Tu com creus que ajuda emocionalment la música? O cantar o tocar un instrument és una manera de fer teràpia?
Sí, jo crec que sí. De fet, hem parlat i dit per alumnes meus, precisament a Quatre Camins, que deien que la música és llibertat. I és veritat, durant la classe les reixes desapareixen i estem fent música i és com resetejar-te una mica, no? La música sí.
Centrem-nos ara una mica més en el llibre, El violí de la llibertat, d'Edicions de l'Albí. Parles d'històries de superació. Tu, personalment, què t'ha sorprès més de totes les seues històries i, sobretot, com creus que se superen ells mateixos, cadascun dels interns?
D'entrada, el que em va sorprendre quan he entrat a presó, ja fa 10 anys, i quan estic allà, és la nostra presó. Pues que en aquest llibre hi ha la nostra presó, no hi ha les presons a les pel·lis que ens presenten, no? I és entendre molt més la presó, perquè pot haver la pregunta de dir volem presó o no volem presó? La presó, evidentment, que ningú no hauria d'existir, però no, haurien d'existir altres, potser, previs que no ens duguessin això, no? Però arrel d'anar tan allà, he vist que la presó doncs, és un lloc de pas. I això ho remarco molt, és un lloc de pas, no és un cementiri d'elefants. És a dir, la persona que va a presó no està marcada per tota la vida, està allà perquè ha d'estar i després recupera la seva vida i segueix, no? I per això jo crec que amb aquest projecte, o tants d'altres que s'estan fent a nivell de voluntariat, és acompanyar i intentar doncs, que amb el que tu tinguis, sigui violí, poesia, macramé, més igual, que trobin el bon fer perquè tothom el té dins.
Precisament per això que ens deies, Canòlic, tu que has estat dins de la presó, creus que els que no l'hem vist mai, els que som fora de la presó, veiem més la presó com a càstig que com a reinserció, que és el que és, o hauria de ser?
Jo crec que sí. Perquè ja t'ho he dit, és el que deia fa un moment per les pel·lis, que ens fan molt mal. I per això jo quan he portat companys a l'orquestra a presó, i sempre els dic, el primer dia que entres a presó, i a mi m'ha passat, no s'oblida mai. Això sí que és veritat, se't van tancar en portes i estàs vivint la privacitat de llibertat a mesura que vas entrant, no? Però, per altra banda, no t'ha de veure, un cop entres allà... A veure, una presó és una ciutat en petit, i s'ha acabat. I et pots trobar a dintre, evidentment, és una presó, no? Però tot el que et pots trobar fora, vull dir que es fa la vida allà i està pensada absolutament perquè hi hagi reinserció.
Creus que la gent que no hi ha anat mai, que no hem entrat mai a cap presó, desconeixem per complet les presons? És a dir, no entenem les presons?
Sí. I m'he sentit coses que m'han sabut greu, perquè a mi m'he sentit que m'han dit... I a sobre, que tenen piscina, va, i els hi toques el violí. Dic, home, és que no és això. Què vol dir a sobre que tenen piscina i els hi toques el violí?
Aquesta
no.
Visió que tenim des de fora. Quina...
Sí, o estan allà per alguna cosa. Mira, jo m'he trobat molts perfils de persones a presó. Jo m'he trobat nanos joves que han estat deixats per la família amb una situació molt precària econòmicament i que l'únic lloc on els han fet cas, on estan podent estudiar, on estan podent... Que agraeixen que algú els hi digui, que els hi posi alguna norma, és allà, no? Per tant, hi ha molts perfils diferents a presó.
Per a tu, haver anat a fer el voluntariat allí, creus que també ha sigut una mena de superació personal?
Molt. Molt, perquè, mira, com vosaltres, jo fa 10 anys no havia entrat mai a presó, o potser una mica més, perquè havia entrat a tocar, no? Però des que entres i vius el que s'està vivint allà i com s'estan fent les coses de bé allà i tot el recolzament que tens a justícia, perquè aquí ens podem estar contents, l'altre dia ho parlàvem, perquè la reinserció és molt baixa aquí a Catalunya i és perquè hi ha una presó molt, que hi ha molta activitat i des de justícia recolzen moltíssim el moviment del voluntariat i això és molt bo, tant pels interns com pels que fem de voluntaris.
En tot això que ens expliques, també es fa palès del poder de la música. A mi em fa pensar fins i tot també salvant les distàncies, però amb la lletra de la cançó del poder del cant. Per a tu, quin és el poder de la música o la virtut de la música?
La virtut de la música, jo crec que el poder aquest que té sanador, sempre dic, el poder sanador de la música, és que de cop et transporta en un lloc eteri en el qual oblides moltíssimes coses, ni que sigui per un segon, per dos o per tres quarts d'hora, o el que sigui, i en aquest lloc eteri que estàs, estàs bé, et sents bé.
I ara ho comentàvem, no?, que les presons també són espais de rehabilitació, de reinserció. Com creus que el violí, en aquest cas, o la música en general, pot ajudar a refer una vida?
Mira, jo sempre ho dic, en els alumnes no espero formar violinistes, no? Jo sempre ho dic, el violí és una eina, la música un medi, saps? I la finalitat és el que deia abans, és trobar el bon fer o trobar la teva tranquil·litat, aquella que dius, mira, tinc un moment de pensar, doncs, o fent música i això és el que et pot ajudar.
Algú s'ha acabat dedicant a la música?
No.
No de moment.
No de moment, però no, però n'hi ha que toquen prou bé, eh?
Sí?
Sí, 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 estic molt contenta.
I abans que ho comentaves, no?, que per a tu també ha sigut una mica com una història de superació personal, què és per a tu ara una presó?
És el que deia jo, la presó és un lloc d'esperança i és un lloc de pas, un lloc on l'has de mirar, tot i la duresa de la privacitat, de llibertat que viuen allà, l'has de mirar de forma positiva i que allà ja s'està fent molta cosa bona, hi ha molta cosa a fer, i d'allà se surt, i us ho dic, tinc alumnes que han refet la seva vida i que estan vivint feliçment. Vull dir que la presó, desgraciadament, hi és, però és un lloc de pas on s'estan fent bones coses perquè puguin sortir.
Tirar endavant aquest voluntariat, a tu també t'ha influït d'alguna manera? Ha canviat la teva manera de fer o de ser?
Jo crec que sí, però, però no sé en què. Mm-hmm. Crec que sí, perquè, clar, allà són vivències molt, molt boniques, les que vius amb ells, i crees unes complicitats amb persones que no saps què han fet. Vull dir, com un misteri, però, per altra banda, hi ha molta unió, no? Vull dir que... I m'ha canviat, no sé ben bé amb què, però m'ha canviat.
Acabes el llibre dient que al principi et costava entrar a la presó, i que ara et costa sortir-ne. Continues vivint-ho així?
Sí. Sí, sí, encara em costa entrar, perquè entrar costa sempre, però amb tot el que hi deixo moltes vegades em costa sortir.
I tens algun altre projecte social que t'agradaria tirar endavant?
Estic molt ficada amb el tema presons. Vaig adaptar aquest projecte, que ara on desencadenant, a Justícia Juvenil. Vaig fer una petita incursió, vaig fer algunes classes i ho tinc al cap per seguir-ho. I és un projecte que es diu Polca Esclatant i és fer exactament el mateix amb centres. Vaig anar als Tilers, a Mollet, durant un any, però, i ara per falta de temps, manca de temps, no puc, però ho tinc al cap de seguir incidint en això.
I acabem amb més música.
T'has vist com emociona la música, eh?
Sí, sí.
Ja membres d'aquest equip dempeus.
Com, bueno, en algun moment t'han demanat aprendre a tocar, no?
Sí.
Quina anècdota...
És una anècdota que em posa la pell de gallina sempre, perquè és una anècdota preciosa. Estava fent classe a Lledoners i un alumne em va dir, diu, Canòlic, un alumne de fora, m'ho va dir en un castellà, diu, Canòlic, me gustaría aprender una canción. Dic, doncs lliga-ho, perquè clar, jo sempre... I llavors dic, quina? I diu, una canción que oigo fuera. I vaig pensar, o fuera, no sabia com, no? I li dic, quina és? I llavors em diu Els Segadors, i em va fer molta gràcia, dic, ostres, una cançó que sento fora, no? I llavors em va agradar molt, ho vaig apuntar per diverses persones allà, i la vam aprendre. I em va fer molta gràcia i vaig pensar que era molt important saber que tota aquella gent que havia anat a cantar fora, allò entrava molt a dintre, fins al punt de que un alumne, una persona de fora, em demanés aquesta cançó. El bo va ser que aquest alumne després va anar a un altre centre penitenciari i com era la que tocava millor, cada vegada que hi ha un concert o alguna cosa, toquem els segadors. És a dir, que és l'obra allò de taloners que fem servir més.
Clar, perquè tot això era l'època també dels presos polítics,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Per acabar-ho d'entendre.
Clar, 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 clar,
sí, sí, exacte. Sí, era el 2018, que era en plena època que estaven tots allà. Sí,
i acabem amb un altre, Ruth?
Sí.
Saps que no li que és la meva banda sonora preferida?
És que és preciosa. És preciosa.
Mira.
Tu mateixa. Havies sí, dit sí. Que abans l'himne de l'alegria era una de les grans de les... peces no? Sí. Que feu allà. I
l'altra és el Padrino. El Padrino el toco, l'he estat tocant jo crec que cada setmana allà. Wow. Si agrada moltíssim, moltíssim. Mm. A més és que tinc una experiència preciosa amb un intern a joves que generalment quan fas classe i els canvien de presó o surten, la notícia la reben molt tard i jo no puc acomiadar moltes vegades els alumnes. I en relació amb aquest Padrino, em va passar que algun alumne, al sortir, el dia que havia de sortir, li estava fent classe i li van comunicar que sortia. I llavors em va demanar que li toqués el Padrino. Mm. I li vaig tocar el Padrino i tinc la imatge d'aquest alumne amb la dessuadora i la caputxa estirada fins al nas perquè no veiéssim que plorava. I saps allò que dius? Entre que el Padrino ja és així. I aquesta imatge tan bonica...
Emociona.
És així.
I tant. Canòlic, em deixes fer-te una darrera pregunta? Mira, jo em fixo a vegades en detallets que m'agraden molt. Com veuràs, jo també sóc molt fan dels tatuatges. Jo porto tatuat al braç, corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels, un poema de Màrius Torres, que a més va ser musicat, i he vist que tu portes mig violí.
Sí.
No?
Sí, fa 15 dies que el tinc, eh?
De debò?
Sí,
sí. Per què te l'has fet? Què significa això per tu?
El violí sempre m'acompanya de tota la vida. El meu pare era violinista amateur, toco el seu violí, la meva mare toca el piano amateur, vull dir que sempre he viscut la música a casa... I com m'acompanya, doncs vaig decidir portar-lo ja dintre, aquí.
S'ha de dir que el disseny és preciós perquè no és un violí sencer, sinó que l'agafa la meitat.
Exacte.
I com que el violí simètric queda molt bé, sí. És preciós.
Sí, és molt, molt maco.
Però ara la gent que s'ha tatuat diuen que no pares, i ara me l'estic mirant i dic, me l'he fet petit, me l'he fet petit. Però ara ja em freno una mica.
Canòlic, benvingut al món dels tatuatges. Canòlic Prats, violinista, moltes gràcies per venir a la caravana. Fins una altra, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ruth Caral, deixa'm recordar una cosa,
sí.
Que podeu fer-nos arribar el vostre testimoni al telèfon del programa 663-99-30-62 si voleu explicar-nos el vostre cas o el d'algú que creieu que podria explicar-nos la seva història. Estarem encantats de llegir-vos, d'escoltar-vos, de posar-nos en contacte amb vosaltres. Ruth Caral, com sempre, un plaer també escoltar-nos i que ens portis aquests convidats. Fins la propera setmana.
Fins a la propera.
Ràdio Estel.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Obrim el capó.
Gairebé 3:15 del matí, seguim fent ruta a la caravana i ara és moment de recórrer el nostre tram de via més científica, el quilòmetre de l'Obrim el capó. Mireu, si us dic la paraula SIBO, alguns la coneixereu, però molts segurament no. Doncs us explico que es tracta d'una malaltia que consisteix en l'excés de bacteris a l'intestí prim i les seves conseqüències. Resulta que s'ha popularitzat tot plegat a través de TikTok i aquest boom m'ha fet créixer la demanda de proves diagnòstiques. Aquest estiu, per exemple, les xarxes s'han omplert de panxes inflades i tota mena de consells per combatre el SIBO, que per cert són les sigles en anglès de sobrecreixement bacterià a l'intestí prim. Sobretot dones joves han compartit els seus problemes digestius a TikTok, però per conèixer una mica més de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora el doctor Jordi Serra. Ell és cap de gastroenterologia i motilitat adjunt a l'àrea de malalties digestives de l'Hospital Vall d'Hebron. Doctor Jordi Serra, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Doctor, ara intentava explicar-ho jo una mica tot plegat com podia per als nostres oients, però pels que no estem familiaritzats, no sé si ens podria explicar una mica què és el SIBO i per què ha guanyat tanta popularitat recentment, fins i tot en plataformes com TikTok.
Bé, el SIBO, com molt bé heu explicat, és un sobrecreixement de bacteris en el budell prim. Diguem-ne que nosaltres, en el nostre budell, hi ha diferents parts del budell que tenen diferents números de bacteris en condicions normals. Per exemple, en el budell gruixut és molt normal que hi hagin molts bacteris que, a més, són molt beneficiosos per a la nostra salut, no? Però, en canvi, en el budell prim, doncs, no n'hi haurien d'haver-hi masses. Aleshores, hi ha determinades malalties en les quals el budell no es mou correctament, o que hi ha, a lo millor, una cirurgia que s'ha fet que fa doncs, que els mecanismes de protecció normals d'aquest budell no funcionin i aleshores es pot produir un sobrecreixement de bacteris en el budell i a l'haver-hi més bacteris, doncs, aquests poden danyar la mucosa del budell i produir doncs, tota una sèrie de molèsties.
Quins són els símptomes més comuns del SIBO i com es diagnostica aquesta condició?
Sí, els símptomes més freqüents són, ja dic, amb malalts predisposats, que tenen una alteració que els predisposa, doncs pot produir inflor, pot produir distensió abdominal, molt característicament diarrea també, i doncs, en casos ja avançats, amb malalts amb malalties greus que condicionen un sobrecreixement bacterià greu, doncs es pot produir malnutrició, és a dir, falta de determinats aliments, de determinades vitamines.
Creu que el que s'hagi tornat viral tot plegat exerceix un efecte crida i la gent de seguida pensa que té aquesta o altra malaltia?
Bueno, el que passa és que els símptomes que produeix el SIBO són símptomes molt comuns a molta gent. Sí. Són símptomes molt comuns del que li diem els trastorns funcionals digestius, com per exemple el colon irritable. Aleshores, com que són símptomes que molta gent els té, perquè realment és molt comú que la gent es noti inflada o que la gent, doncs, segons el que menja, doncs, es pugui notar amb una miqueta de mal digestió, i les redes socials tenen un efecte crida molt important, doncs en el moment en què hi ha hagut algunes persones clau o alguns influencers que han dit doncs, que ells el que tenien era aquest SIBO, que a més d'això moltes vegades es diagnostica amb mètodes molt poc precisos, no? És a dir, que el diagnòstic és molt dubtós, doncs aleshores es produeix aquesta explosió. No? És la força que tenen les xarxes socials, que jo penso que avui en dia el que aconsegueixen és crear epidèmies. Abans les epidèmies, bueno, abans no fa tant, les produeixen els virus, no? Sí. I ara resulta que les epidèmies també les poden produir les xarxes socials.
Clar. Per tant, deixi'm preguntar-li, doctor Serra, què és el que em pot fer sospitar a mi des de casa, sense saber-ne absolutament res, que el que tinc podria ser SIBO i, per tant, he d'anar al metge a diagnosticar-me?
Bueno, jo penso que una persona té que anar al metge que el diagnostiqui amb independència de que tingui un SIBO o no tingui un SIBO, perquè, anem a veure, el SIBO és una malaltia poc greu, gens greu. És a dir, aquí hi ha dos És important diferenciar dues coses. Una cosa és el malalt que té una malaltia greu que li predisposa un SIBO. Uh-huh. Aquesta és una situació diferent. L'altra cosa és la persona, que és una persona sana, una persona jove, moltes vegades una dona, que es nota una miqueta inflada, amb una miqueta de panxa, i aleshores doncs, busca solucions. I com que a les xarxes socials li han dit que pot ser un SIBO, doncs aleshores hi ha gent que va i es fa un autodiagnòstic. Això és el que no s'ha de fer mai. El que s'ha de fer, si tu tens unes molèsties digestives cròniques que t'estan produint molèsties que interfereixen en la teva qualitat de vida, amb el teu dia a dia, amb les teves relacions socials, el que has de fer és anar al metge i el metge ja et dirà si el que s'ha de fer és un test de SIBO o s'ha de fer una gastroscòpia o s'ha de fer una altra prova.
Hi ha condicions biològiques particulars que puguin contribuir al desenvolupament del SIBO? És a dir, el SIBO, hi ha persones més propenses que altres?
Sí, 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 clarament. És a dir, hi ha malalties... Perquè nosaltres ens entenguem, nosaltres en el nostre budell prim tenim com una mena de rentadora automàtica, que cada 2 hores més o menys el que fa són uns moviments de neteja. És a dir, el normal és que el nostre budell prim cada 2 hores faci uns moviments molt importants que fan com una neteja de tots aquests bacteris, secrecions, etc. Aleshores, malalts que tenen una malaltia que fa que aquesta motilitat del budell estigui afectada, com pot ser, per exemple, una malaltia reumatològica que es diu escleroderma, o com pot ser la diabetes, no? Doncs tots aquests malalts poden tenir una alteració d'aquests moviments del budell i això els hi pot predisposar a un SIBO. També és cert que malalts que estan doncs, operats, per exemple, amb cirurgies de l'estómac o bypassos, doncs, com que tenen tot aquest mecanisme protector de l'àcid, pot estar afectat, doncs també aquests poden estar predisposats a tenir el SIBO. Són els dos grups fonamentals.
Avui estem parlant amb el doctor Jordi Serra, cap de gastroenterologia i motilitat i adjunt de l'àrea de malalties digestives de l'Hospital de Vall d'Hebron sobre aquest SIBO, del qual se n'ha parlat també tant a les xarxes socials i, per tant, volem parlar-ne nosaltres des d'una visió molt més professional per saber ben bé de què és, ben bé com es diagnostica, ben bé que, si hem de patir o no. Doctor, es tracta d'una malaltia... Abans m'ho explicava una mica, però es tracta d'una malaltia que qualificaria com a comuna? És a dir, els hi criden molt l'atenció els casos de SIBO o ja no?
No és una malaltia comuna. És una malaltia que s'associa fonamentalment a determinades patologies. Sí que és cert que hi ha malalts que tenen el que li diem els trastorns funcionals digestius, que això sí que és molt comú. Estem parlant d'una població amb un budell irritable, per exemple, pot tenir un 10% de la població, una de cada 10 persones tenen símptomes d'aquest tipus, no? Uh-huh. Però que aquests símptomes, només una petita proporció d'aquests pacients s'ha vist que podrien estar associats al SIBO, inclús aquestes dades són controversials, perquè no hem comentat abans lo del diagnòstic. El diagnòstic és senzill, es fa amb un test d'alè, es pren un substracte que idealment hauria de ser glucosa, ja que ho fa amb lactulosa també, però és un sucre que es pren i després bufes unes bosses durant un parell d'hores i et dona si hi ha un sobrecreixement o no. El que passa és que aquests testos tenen una sensibilitat i una especificitat baixes. No són excel·lents. I el de lactulosa especialment és difícil d'interpretar. Aleshores, per això dic que moltes vegades aquests tests sí que són fàcils de fer, són senzills, no són res molestos pel pacient, però que no tenen una gran fiabilitat. Aquest és un problema que tenim, que segurament els propers anys es resoldrà amb les noves tecnologies que vindran d'analitzar la microbiota.
Això li anava a preguntar, s'està investigant ja perquè aquests testos siguin més fiables?
Sí, bueno, no solament per aquests testos, sinó també per veure tot el tema de microbioma a nivell de budell gruixut, no? Que segurament sigui més rellevant que el SIBO. Sí, vull dir que moltes vegades nosaltres tenim unes bacteris en el colon que són molt desconegudes per nosaltres, que tenen moltes funcions, no? I que tot això doncs, és un tema que s'està investigant molt i que s'estan desenvolupant noves metodologies que ens permetran conèixer molt més d'aquest tema en el futur.
Com influeix la dieta en el SIBO? És a dir, hi ha pautes específiques que els pacients han de seguir?
No. El tractament del SIBO, com que és un sobrecreixement bacterià, és simplement prendre un antibiòtic. I aquest antibiòtic farà que aquestes bactèries disminueixin i es normalitzi el número de bactèries del budell prim. Evidentment, si tu tens moltes bactèries en el budell prim i menges una cosa que les permet fermentar, doncs aleshores t'inflaràs més, perquè tens unes bacteris que t'estan fermentant. Per dir un exemple, si tu menges doncs, mongetes, doncs normalment t'inflaràs, perquè les bacteries el fermenten, no? Doncs si tens més bacteris, encara t'inflaràs més. Però això no vol dir que el tractament sigui la dieta, el tractament és disminuir el nombre de bacteris. i menjar normal, perquè aquest és un altre risc important. Quan nosaltres parlem de dones joves que tenen moltes vegades a nivell de xarxes socials conceptes, diguem-ne, de lo que és la seva figura, de la seva estètica, molt condicionats, tenim un risc també de desenvolupar trastorns de la conducta alimentària, i aquests poden ser greus, amb la qual jo penso que de cap manera el cibo es tracta amb dieta i no s'hauria d'aconsellar cap restricció en aquestes noies.
Una altra... Ara em deia, aquestes noies, eh? La pateixen molt més noies que nois?
Sí.
Per què?
Bueno, no és que la pateixin més. Busquen més el diagnòstic. Per què? Doncs perquè normalment els trastorns funcionals digestius ja són més freqüents amb dones que amb homes, són més freqüents amb edats que van entre els 20 i els 50 anys, i després doncs, els usuaris de xarxes socials i sobretot a nivell això de mostrar una estètica maca, fent-se selfies i tot això, doncs és més prevalent amb noies que amb nois. Però això no vol dir que sigui exclusió de noies. I el que és el SIBO en si és igual de prevalent amb nois com amb noies.
Mm-hmm. Em diuen que alguns tiktokers, hi ha una influencer, per exemple, que es diu Sareur, que va explicar el seu compte de TikTok, que sembla que el tractament, per molt que ens... ara ens deia, no?, el tractament és un antibiòtic. Sembla ser que és un tractament molt dur. Això és així?
No. No, no. És un antibiòtic que no té efectes a nivell sistèmic, uh-huh. És a dir, a nivell del cos, sinó que actua únicament a nivell de la llum del budell. És a dir, que ni s'absorbeix pràcticament aquest antibiòtic, té una acció local i és un antibiòtic que, a més, ha mostrat la seva eficàcia amb el SIBO, amb la qual cosa no és un tractament dur. És més, els malalts que tenen un SIBO produït per una malaltia de les que hem comentat abans, no? D'aquestes malalties que produeixen una alteració del moviment, moltes vegades tenen que fer aquest tractament de forma repetitiva, perquè, clar, nosaltres el tractem, aquest sobrecreixement bacterià, però com que la causa del sobrecreixement persisteix, al cap d'un mes, dos mesos, etc., tornen a tenir un sobrecreixement, amb el qual s'ha de tornar a repetir la tanda d'antibiòtics, que s'ha d'anar fent regularment, i no és en absolut un tractament dur, no?
Cada quan passa això? Que ara em deia, s'ha d'anar fent regularment. Hi ha algun dia en què això s'elimina? En què això deixa de passar?
És que depèn de la malaltia de base. Val. És a dir, si tu tens una malaltia que és incurable del moviment del teu budell perquè tens una alteració dels nervis del budell, són malalties poc comunes però que estan allà. Doncs aleshores, si tu tens una malaltia crònica, tens una alteració del moviment crònic, doncs aleshores no es curarà mai. Si per al contrari tu tens una alteració anatòmica perquè t'han operat, que es pot corregir per cirurgia, doncs et fan la cirurgia i ja se t'ha resolt per sempre.
Entenc, doncs, doctor, que no existeixen, pel que ens està dient, que no existeixen mesures preventives que podem prendre per reduir el risc de desenvolupar aquest SIBO.
No. En principi, l'única mesura preventiva és intentar prevenir les malalties que poden produir això. Per exemple, si una persona té una diabetes, doncs quan abans es tracti aquesta diabetes i abans es controli, més difícil serà que hi hagi una afectació a nivell del budell prim que pugui, a la llarga, condicionar un SIBO. El SIBO, jo penso que el concepte és molt important també que el tinguem, no és una malaltia en si, és una conseqüència d'una altra malaltia. Uh-huh. És a dir, es produeix un sobrecreixement de bacteris perquè hi ha alguna altra cosa que ho afavoreix.
I, finalment, per acabar amb tota aquesta mitologia, si m'ho deixa dir d'alguna manera, que ha sorgit a la renda de les xarxes socials, que és el que volien comentar amb vostè, pot el SIBO afectar la qualitat de vida dels pacients o no?
Sí, molt. Sí, sí. Sí, perquè una persona... Primera, que una persona que té un SIBO greu, generalment ja té una malaltia greu de base, que només aquesta malaltia ja li està afectant la qualitat de vida. Uh-huh. Però, a part, un SIBO greu pot produir alteracions de la nutrició, alteracions de l'alimentació, doncs això ho pot afectar. I després també no cal tenir un SIBO per tenir una afectació de la qualitat de vida. És a dir, hi ha també un perjudici de que les malalties funcionals, com he comentat abans, el budell irritable, no?, de que són malalties de que el malalt no té res i el malalt doncs, el que fa és inventar-se símptomes. I això no és cert. Els malalts que tenen un trastorn funcional digestiu tenen unes molèsties que els poden afectar moltíssim la seva qualitat de vida. Sí. Sigui o no sigui un SIBO. Aleshores, doncs, sí, es pot afectar la qualitat de vida, i això és la cosa més important a tenir en compte, perquè ni el SIBO ni els trastorns funcionals digestius són greus des del punt de vista vital. No tindràs un càncer per això, no et moriràs per això, però et pot afectar la qualitat de vida de forma important.
Doctor Jordi Serra, cap de gastroenterologia i motilitat i adjunt de l'àrea de malalties digestives de l'Hospital Vall d'Hebron, moltíssimes gràcies avui per atendre aquest programa. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vostès.
Un minutet i ja arribem a les 11 del matí. Nosaltres que ho anem deixant aquí, anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida, a partir de les 11, continuem amb més programa, perquè atenció, tindrem a On són les dones, amb Núria Ros, parlarà a Mariana Serra, sòcia treballadora de les Mercedes. De seguida us explica la Núria de què es tracta tot plegat, aquesta iniciativa ecològica i solidària. I també us parlem de la nova pel·lícula de Netflix que s'estrena tot just demà, amb Nowhere, i entrevistem a la seva protagonista, ni més ni menys que Anna Castillo. Tot això i molt més a La Caravana.